Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
El programa d'avui l'hem preparat un grup de nois i noies de quart d'ESO de l'Institut Milà i Fontanals de Barcelona amb l'ajut del professor de Ciències Socials i de la professora de Llengua Catalana. La nostra proposta de turisme responsable és Palestina, un país molt pobre i a més en guerra. L'entitat convidada és l'Associació Catalana per la Pau, que organitza viatges solidaris de voluntariat. Conversarem amb el director Jordi Garrell i amb dos brigadistes que han viatjat a Palestina. Coneixerem de primera mà la seva experiència i, per acabar, us llegirem un conte procedent d'aquest país. Podreu tornar a escoltar aquest programa a través de coneixem.org. Però, abans de tot, us farem una breu introducció històrica d'aquest país.
Per arribar a Palestina, hem d'anar fins a l'extrem més oriental de la Mediterrània, sobrepassar la costa grega de la illa de Creta i orientar-nos cap al Xipre i més enllà, al Líban i Palestina. El que anomenem Palestina, o territoris palestins, són actualment dues zones aïllades dins de l'estat d'Israel. La zona de Cisjordània, que limita amb Jordània, i la zona de Gaza, limítrofa amb Egipte. Palestina forma part administrativament de l'estat d'Israel, on gaudeix d'una autonomia des de l'any 1994, administrada per l'Autoritat Nacional Palestina. L'actual president és Mahmoud Abbas. Malgrat que els territoris actuals són només el 22% de la Palestina històrica, el principal problema és que dia a dia minven degut als assentaments de nous colons israelians i perden la seva capacitat de supervivència econòmica degut a la construcció de murs d'aïllament i la creació de punts de control. Aquesta política territorial agressiva d'Israel és una política de fets consumats. Actua abans de dialogar i en el diàleg dona com a adquirit per dret allò que ha usurpat. L'agricultura, principalment cítrics i vegetals, és la base de l'economia de Cisjordània i Gaza. Gairebé la meitat dels assalariats palestins de Cisjordània treballaven a Israel, particularment a la construcció civil. L'agricultura, que al 1969 ocupava el 46% de la força de treball, al 1983 donava feina tot just al 26%. En aquests moments, l'economia palestina es troba paralitzada a causa de les contínues invasions de les àrees autònomes palestines per part d'Israel. En els 21 anys d'ocupació, Israel s'ha apropiat de més de 3 milions d'hectàrees de sòl cisjordà i un terç de la terra de la Franja de Gaza. Això és especialment important en una regió amb escasses terres fèrtils, ja que la major part del terreny és muntanyós i rocós. Els principals cultius són oliveres, ametllers i cereals. Des del 1967, les autoritats israelianes van confiscar terres, van restringir el subministrament d'aigua, van impedir establir indústries nacionals independents i van inundar els mercats locals amb els seus productes per satisfer el limitat poder adquisitiu de la població local. I els palestins es van veure obligats a immigrar o treballar per als israelians que es beneficien en tenir una mà d'obra barata. Els palestins són majoritàriament musulmans. Per tant, les seves festivitats estan al voltant de la religió. El ramadà consisteix en fer un mes de dejuni estricte i d'abstinència des de l'alba fins a la posta de sol. Eid al-Fitr al-Saghir, segona de les grans festes musulmanes marcades per la joia del final o trencament del dejuni del mes del ramadà. Eid al-Kabir, primera de les grans festes musulmanes, és la festa del sacrifici d'Ismael, fill d'Abraham, on es menja un xai.
يا يما حس الفرح في دار الإخوالي يما رمان الهوى وغير لأحوالي ظلت أدور على الإجواد تلاقيهم يما رماني الهوى جوا على ليهم
Ara parlarem amb senyor Jordi Gardel, director de l'Associació Catalana per la Pau, ACP, que proposa viatges a països pobres per conèixer i estudiar el desenvolupament del país. La majoria de viatges són al sud. Treballen en grup, repartint-se entre el treball. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Què li sembla presentar l'entitat vostè mateix?
Sí. Primer de tot, gràcies per convidar-nos. L'Associació Catalana per la Pau ja fa 10 anys que treballem en cooperació i treballem en tres grans eixos, que seria els drets del Mediterrani, sobretot a les dones, els drets dels camperols colombians i el dret a l'alimentació. És evident que en cada país les situacions són diferents. Per exemple, el dret a l'alimentació és diferent ser camperol a Colòmbia que ser un camperol a Mozambic. De manera que la manera de treballar a Colòmbia canvia molt de la manera de treballar a Mozambic. Els camperols a Colòmbia tenen uns problemes i els camperols de Mozambic en tenen uns altres. A Colòmbia hi ha un conflicte i a Mozambic hi ha una altra problemàtica més de pobresa.
Quins són els objectius de l'associació?
Els objectius és treballar sempre amb organitzacions locals, és a dir, que són aquelles organitzacions que la gent del país amb el que treballem desenvolupa, no? La gent pròpia del país, que està intentant fer que el seu país sigui millor, estigui més desenvolupat, tingui alimentació, tingui salut, tingui habitatge. El nostre objectiu és, per un costat, treballar amb aquestes organitzacions i per l'altre, explicar aquí aquella feina que fem.
Quines activitats organitza l'entitat?
Aquí a Catalunya cal diferenciar entre el que fem a Catalunya i el que fem a fora. El que fem a Catalunya és explicar amb determinats programes de sensibilització, com el tema de les brigades, totes aquelles problemàtiques en els països en els que treballem, com a Palestina, i el que treballem a fora té molt a veure amb projectes de cooperació orientats doncs, a producció, als drets de la dona, per exemple, a Palestina o en els camps de refugiats palestins al Líban, treballem amb organitzacions que estan treballant amb nens o que estan treballant amb dones o amb camperoles.
Parli'ns de les dificultats que implica dirigir una entitat d'aquest tipus.
Avui en dia n'hi ha bastantes de dificultats. La primera és econòmica, perquè estem en una situació de crisi i realment doncs, hi ha menys fons públics i diners públics per destinar a la cooperació. La segona és que doncs les nostres societats cada cop és més difícil fer arribar el missatge amb el que estem treballant a la nostra societat. No? Per exemple, doncs explicar què és la pobresa en una situació de crisi com la que hi ha a Espanya, doncs a la gent li costa més entendre el que passa fora perquè la situació aquí és més difícil. Aleshores també ens costa més arribar a la gent del nostre país.
Suposo que també té les seves compensacions.
Sí, clar, perquè estàs treballant primer en persones, després amb uns objectius que són, al nostre entendre, defensa dels drets humans. Per tant, això també entenem que té un element molt positiu de cara al conjunt del planeta, per dir-ho així.
Quan i com va sorgir la idea de viatjar a territoris palestins?
Des de l'associació ja fa 10 anys que estem treballant en Palestina. Vam començar a treballar amb els camps de refugiats palestins en el Líban. En el Líban hi ha 700.000 més o menys refugiats palestins. Vam començar a treballar amb centres d'educació sexual reproductiva. Amb kindergartens, amb jardins d'infància. I després vam començar a treballar a Palestina amb projectes de camperols. Aleshores, en un moment determinat, com que nosaltres ja estàvem fent brigades a molts altres països, vam decidir que era interessant doncs, que aquesta feina que fèiem a Palestina es conegués i per això vam començar a fer viatges allà.
Es podria explicar en concret les actuacions que han dut a terme a Palestina?
A Palestina han treballat en dos grans blocs, l'àmbit de salut i l'àmbit de producció agrícola. L'àmbit de producció agrícola sempre ha sigut enfocat cap a les dones, i dones camperoles que estiguin fent els seus propis horts, que estiguin treballant la seva terra. I l'altre és l'àmbit sanitari. Com que hi ha una situació de conflicte, les necessitats sanitàries són molt altes. I hem treballat finançant ambulàncies, que són mòbils, o sigui, que són clíniques pràcticament que es mouen d'una banda a l'altra al territori, a vegades portant malalts d'un lloc a l'altre, a vegades atenent urgències, a vegades vacunant directament en els poblats que es quedaven aïllats per la situació d'aïllament propi de l'ocupació.
Quantes vegades hi ha anat a Palestina?
Jo, 5.
Ha observat diferències o canvis entre el primer i l'últim viatge?
Sí, el meu primer viatge va ser el 2000. El 2001, perdó. Va ser després de l'inici de la segona antifada. De manera que hi havia una situació molt crispada a Palestina, i hi havia molt conflicte realment que es veia sobre el territori. I realment veies un nivell d'ocupació molt més gran, la presència de l'exèrcit israelí pràcticament en tot el territori palestí, i des del 2000 fins ara aquesta presència ha anat baixant. Ja no hi ha una pressió tan gran sobre el territori, ha crescut més l'estancament o la presència dels colons dins el territori palestí. Ja han fet una feina més de protegir els colons i no tant ocupar tot el territori. Podem dir que l'exèrcit israelí abans exercia una pressió molt més gran sobre el territori, i ara qui està fent aquest paper són els colons israelians.
Quines són les condicions i compromisos que ha de reunir una persona per poder viatjar amb la vostra organització?
Doncs, primer de tot, és la voluntat de conèixer una realitat que no és fàcil, que no és viatjar, anar-te'n de turisme, no sé, a Nova York, o anar-te'n a visitar Berlín, sinó a conèixer un país que està en una situació de pobresa, una situació de conflicte, compromís, és a dir, la voluntat de després a poder dedicar temps a explicar allò que ha vist i allò que coneix durant aquest viatge, que hi hagi seriositat, perquè durant aquests viatges has de tenir una certa norma de comportament, perquè són organitzacions d'aquest país que t'acullen, per tant has de respectar amb ells tot el que ells viuen, el que ells coneixen, el que ells fan, tu has d'estar amb ells en allà convivint, i jo crec que aquestes són les tres coses bàsiques. No?
Com podem contactar amb l'associació?
Doncs només entrant a la pàgina web, que és www.acpau.org, i en allà doncs, trobeu el correu electrònic i tota la informació que fem, que tenim.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i molta sort amb els projectes que teniu en curs.
A vosaltres, merci. شمس المشرق والعاني شمس المغرب بتدفي شمس المشرق والعاني وانا ما بعرف من الشمس الا شمس الاغاني ما بعرف شمس فلسطين لا شروق الشمس بيافا بعرف أرسم صورة شمس حول الزعن كتافة واعيها ولا شمسي. A continuació, comptarem amb la col·laboració de dos brigadistes de l'Associació Catalana per la Pau, que són la Joana Mundó i en Pol Gallard, que van viatjar a Palestina per viure en la seva pròpia carn i de molt a prop els conflictes entre palestins i israelians. Bon dia, Joana i Pol.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què us va motivar a fer aquest viatge?
Bueno, doncs, els dos ens interessa bastant la política internacional i els drets humans, i bueno, com heu estat explicant, a Palestina hi ha una situació força excepcional, i la informació que arriba aquí alhora pels mitjans de comunicació així més de masses, doncs de vegades és bastant parcial, i teníem ganes de conèixer la realitat d'allà, no?, des de prop.
Quan hi vau anar?
Hi vam anar a l'estiu del 2010.
Quan va durar la vostra estada?
Doncs vam estar un mes, el mes d'agost.
De quantes persones estava format el grup?
Érem un grup de 5.
On us vau allotjar?
Ens vam allotjar en un pis que vam llogar, que estava situat en un barri que de fet queda als afores de Jerusalem, però des de que es va construir el mur ha quedat, diguem, fora del mur.
Quines zones vau visitar?
Bueno, nosaltres anàvem allà... L'objectiu de la brigada una mica era fer un documental sobre la situació de Jerusalem Est, que és la part palestina de Jerusalem. Aleshores, la major part del temps vam estar a Jerusalem, però també vam aprofitar per viatjar per Cisjordània, a Ramallah, a Nablus, etc., i per Israel també.
Quina va ser la vostra primera impressió en arribar?
Doncs la primera impressió, de fet, va ser ja a l'aeroport, en algun cas fins i tot a l'aeroport de Barcelona mateix, abans de sortir, com va ser el cas de la Joana, que va viatjar amb la Companyia Nacional d'Israel i li van fer un interrogatori a Barcelona abans de pujar a l'avió. Llavors la impressió és ja abans d'arribar ja tens aquesta sensació de una mica de paranoia, es podria dir, de por, de màxima seguretat.
I aquestes impressions van anar canviant al llarg de l'estada?
La sensació aquesta d'un control excessiu i d'una excessiva seguretat per tot arreu no va canviar, vull dir, això ho vam anar veient per tot arreu. El que passa és que, clar, es van afegir doncs, impressions noves, no? Més matisos i tal, però en general sí que la sensació quan viatges per Palestina o per Israel és una sensació d'extrema seguretat i bastanta militarització, no?
En quina situació es troba el palestí, el poble palestí?
Home, seria difícil de resumir, però continua sent una situació difícil i dura, complicada. Després, clar, el poble palestí, hi ha moltes parts diferenciades, no és el mateix la gent que està a Gaza que els palestins de Cisjordània, els palestins que en el fons tenen nacionalitat israeliana i viuen a Israel, o els refugiats que estan als camps de refugiats al Líban o altres països. Vull dir, són situacions molt diferents, però tots es consideren palestins i són el poble palestí.
Vau viure algun enfrontament entre palestins i israelians?
Vam viure molts petits enfrontaments i discussions, però una de les situacions més fortes va ser justament el dia següent d'arribar, que ens van avisar que estaven ocupant un edifici a Jerusalem, a més a la ciutat antiga de Jerusalem, al centre, que és una zona molt turística, i just en aquell moment hi havia un edifici on hi vivien unes quantes famílies palestines que moltes havien marxat a celebrar un casament d'un familiar, i aprofitant que no hi eren, doncs molts colons jueus, que en general són nois joves que doncs, es busquen la vida i necessiten un lloc per viure i tal, i van aprofitar per anar a ocupar aquest edifici amb el suport i l'ajuda de l'exèrcit i de la policia d'Israel. Llavors la situació que es va produir allà és que els familiars i els veïns palestins que quedaven per allà van avisar aquestes famílies de que estaven ocupant casa seva, i no hi va haver enfrontaments físics directes, però sí que es vivia molta tensió perquè eren les famílies que els estaven traient de casa seva, els estaven ocupant les seves cases, i els militars estaven defensant els colons.
Quines experiències us van marcar més? Quina és la millor i quina és la pitjor que heu viscut?
Home, la millor experiència és l'hospitalitat i la generositat dels palestins, no? Malgrat viure en la situació que viuen, tenen una capacitat de supervivència i d'això, d'oferir i d'obrir-te les portes doncs, molt fàcilment, no? I a mi personalment em va impactar bastant la ciutat d'Hebron, que és una ciutat que està en teoria a la part palestina, però que hi ha allà un... Històricament és important tant per palestins com per musulmans com per jueus, i hi ha un assentament de colons molt, molt important i és una ciutat en què es respira molta tensió, no? Hi ha controls militars a dins de la ciutat, fins i tot els palestins han hagut de posar reixes en els carrers perquè els colons els hi tiraven escombraries des dels pisos de dalt dels edificis, i és bastant impactant.
com és la seva gastronomia? Quin menjar us va agradar més?
Jo diria que la seva gastronomia segueix bastant la dieta mediterrània, perquè no deixa de ser un país del Mediterrani. Abunda molt l'oli d'oliva i sobretot els cigrons en moltes formes, no? El típic hummus o falafels, això. Nosaltres concretament som vegetarians, llavors no menjàvem carn, però com que ni jueus ni musulmans mengen carn de porc, doncs carn de porc no n'hi havia, però mengen bastant de xai.
El zàtar
és un descobriment que vam fer que ens va agradar molt, que és una mescla d'herbes, em sembla, que l'afegeixen a vegades amb pa amb oli i zàtar, i no sé, això és una cosa que no coneixíem i que ens va agradar molt.
Vau viure alguna festa de Palestina?
Bueno, justament va coincidir que era el Ramadà, i clar, bueno, ells ho viuen d'una manera molt intensa, no? Perquè és això, no mengen des de que surt i fins que es pon el sol, i en canvi després doncs sí, tenen els seus menjars típics de Ramadà i bueno, fan cerimònies religioses també al carrer amb altaveus i sí, això també és curiós perquè aquí o altres llocs tampoc no havia viscut.
I per acabar, quines recomanacions o consells donaríeu a les persones interessades a viatjar a Palestina i amb ganes de conèixer la seva realitat?
Bueno, un consell seria que, malgrat que la situació sigui complicada, que val la pena fer-ho, que no s'ha de tenir por, però sí prudència, no? Perquè la situació allà és una situació molt inestable des de fa molts anys i que canvia molt. Hi ha moltes pujades i baixades de tensió, hi ha moments de violència, moments puntuals o moments més, o situacions més de violència més constant. Llavors, quan s'hi hagi d'anar, poc abans informar-se molt bé de quina és la situació en aquell moment, perquè realment val la pena no anar-hi si és un moment de violència molt forta. Després, un altre consell seria no viatjar amb la companyia nacional israeliana, perquè realment t'ho fan passar malament a l'aeroport. Busquen això, busquen fer-t'ho passar malament per veure si, no sé per què, però...
Si t'intimiden i ja no hi tornes...
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Us desitgem molta sort.
Ara llegirem un conte palestí.
Hi havia una vegada un home que volia trobar el seu destí. Estava caminant quan de sobte es va trobar amb un altre home que tenia la mateixa missió que ell, trobar el seu destí. L'home que es va trobar era pobre.
Què estàs fent?
Li va preguntar l'home.
Estic buscant el meu destí.
Li va dir el pobre.
Puc anar amb tu? D'acord, però sisplau, no em molestis.
Els dos homes s'anaven de camí quan van passar per un pont i van veure un salmó dient socors. Els dos homes van quedar sorpresos veient cridar del salmó. L'home li va dir...
No vas a salvar el salmó?
Només és un salmó demanant socors. No és el meu destí,
li va dir el pobre. I els dos van passar del salmó i seguir el seu camí. Poc temps després va passar pel pont un ciclista. El ciclista va veure el salmó demanant ajuda i el van a rescatar. El ciclista es va adonar que el salmó tenia a la boca un diamant.
Ho veus? Si haguessis salvat el salmó, hauries trobat el teu destí,
va dir l'home.
Però hi ha més destinacions a part d'aquest salmó,
li va respondre el pobre. I els dos van seguir el seu camí. Pocs minuts després es van trobar amb unes formigues, demanant ajuda per apartar una roca que els destorbava.
Si us plau, pots apartar aquesta roca d'aquí? Estem recollint menjar i ens fa nosa,
va dir una formiga.
No vas ajudar la formiga?
Va dir l'home.
Només és una formiga. Segur que podrà ja sola amb la roca,
li va dir el pobre. Poc temps després de posar-se en camí, van trobar-se amb un home que passejava pel mateix indret. L'home, en veure la formiga, la va ajudar a treure la pedra. A sota la pedra hi havia un gran tresor. L'home, que va trobar el tresor, quan es va adonar de la presència dels dos homes, va decidir compartir-lo amb ells. Finalment, els dos homes van trobar el seu destí, diners per poder comprar. Però l'home pobre va aprendre que si vols aconseguir alguna cosa, has de saber ser generós amb els altres.
Shabba-dabba-de-deo,
hey-ho-e-ah, ya-ya-ya,
yeah-ho-e-ah,
llarg del programa dedicat a Palestina us hem parlat de diferents aspectes relacionats amb el país. De la seva situació geogràfica, de la seva història, economia, del seu conflicte social, territorial... Hem conversat una estona amb el director de l'Associació Catalana per la Pau, entitat organitzadora de viatges solidaris, i amb dos brigadistes, que ens han explicat de primera mà les seves experiències del seu viatge a Palestina. Agraïm un cop més la seva col·laboració i participació en aquest programa dedicat al turisme responsable. Desitgem que us hagi agradat. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest programa quan vulgueu a través de coneixemmon.org. Fins una altra, adeu!
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.